Ràdio Sant Cugat. Notícies.
El ple municipal de Sant Cugat ha aprovat aquest divendres una modificació del pressupost de 2025 per destinar més recursos a diversos equipaments de la ciutat. En total són 717.400 euros que es transfereixen a les partides de la coberta de Torre Negra, la millora d'accessibilitat de la ZEM de la Guinardera, la coberta de Can Magí i el complex aquàtic de Mirassol. Trobareu tots els detalls a www.cugat.cat. El ple d'aquest divendres, el ple ordinari d'octubre, també ha mostrat el suport a la gent gran de Sant Cugat per partida doble. Per un costat, s'ha compromès a tirar endavant un pla d'impuls dels casals d'aquest col·lectiu. Per altre, ha acordat iniciar els tràmits perquè el municipi sigui reconegut com a ciutat amiga de la gent gran. L'Ajuntament vol fer visible el model econòmic comunitari en les polítiques públiques i per això ha portat a aprovació del ple per primera vegada el Pla Director d'Economia Social i Solidària. Es tracta d'un document que permetrà impulsar una economia basada en les persones, la sostenibilitat i el bé comú. Darrere d'aquesta proclama rau l'objectiu de posicionar l'economia en valors com un actor socioeconòmic clau per a la transformació ecosocial i construir una ciutat més justa, inclusiva i sostenible. El pla ha sorgit d'un procés participatiu amb la Taula d'Economia Social i Solidària, s'aplicarà fins a 2028 i dona continuïtat als dos plans anteriors. Té una dotació inicial de 400.000 euros. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha batut rècords a l'àmbit català i tanca les inscripcions del primer trimestre amb una oferta de més de 43.000 places i més de 41.000 persones inscrites a alguns dels 1.900 cursos existents de català. Davant els problemes de llistes d'espera, el govern va endegar un pla de xoc augmentant les places i els cursos, respectivament un 15 i un 17%. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, els santcugatencs que vulguin aprendre català no tindran cap problema en trobar plaça. Són declaracions que trobareu a cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a cugat.cat i a les xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Bueno, hola a tothom. Hem escoltat Dream On by Moabi i avui tenim a Vins en Teca a Ramon Roset. Hola, Ramon.
Hola, què tal?
I a Gerard Escudé.
Hola, bon dia.
Dos cracs del món del vi i la gastronomia.
Ostres. Molt potent, això.
Ramon és sommelier, gastrònom, expert en formatges, director de Premis Binari, redactor en diverses revistes, no?
Correcte, sí, sí.
Molt va de vi... Va de gust, no, també?
Exactament, correcte, sí.
I Gerard és enòleg i també toca moltes tecles. Uh-huh. Sobretot a Collbaix, al Molí, no?, al celler.
Sí, el Molí és on faig més d'enòleg. La resta de feines que faig són, bueno, multitasca, per dir alguna cosa, i bueno, dintre del sector del vi en general.
Molt bé. Doncs començarem una mica amb el Ramon. Ramon, ens expliques per sobre una mica el que són els Premis Binari?
Sí, i tant. Mira, els Premis Binari és una iniciativa que va sorgir ara fa 13 anys del Va de Vi, de la capçalera dedicada al món del vi del grup El Món. Fa 13 anys es donava una circumstància que ara es dona en menor mesura, però que en aquell moment era molt agravant, que es va començar tothom a ser conscient de que a Catalunya es consumia molt més vi de fora de Catalunya que de Catalunya, i no tan sols era que aquí bevíem més vi de fora, sinó que a més el nostre vi no era posat en consideració pels propis catalans. Aleshores va sorgir una mica de rum-rum en el sector, i des del Digital Bar de Vi es va decidir que ells què podien aportar per ajudar aquesta circumstància, i es va decidir crear uns premis. I aquest és l'origen dels premis binaris, és a dir, la primera edició doncs va ser una edició que es va intentar fer-la, diguem-ne, amb tots els agents del sector, totes les revistes, es va intentar fer una iniciativa unitària, que com passa sempre a Catalunya, no va ser possible. I després, doncs, qui va seguir, diguem-ne, amb l'estela va ser el Bar de Vi, i bueno, es van anar fent aquestes convocatòries, i llavors els Premis Binari en essència són un instrument de promoció del vi català per posar en valor el vi, sobretot a casa nostra, és a dir, que els catalans a l'hora d'anar a comprar vi comprem més vi català. Això no vol dir que no haguem de beure vi de fora també, no? Però sí que és una circumstància anòmala que a Catalunya no beguem més vi català que d'altres zones, tenint la riquesa vinícola que tenim, no?
Totalment.
I això és una mica el que són els premis.
Sí, sí, totalment d'acord. L'altre dia estava en un restaurant, i era un restaurant bastant català, i la veritat és que a la carta hi havia poc vi català i molts vins de...
Bueno, això és una circumstància que hem anat millorant, any a any es va millorant. Ara no et pensis, encara estem que la meitat i una mica més del vi que es veu a Catalunya és català, però va depèn de l'any i depèn una mica del moment. Estaríem en un empat tècnic, diguem-te, entre el consum de vi català a Catalunya i el consum de vi de fora, no?
Uh-huh.
I bueno, és una circumstància que s'ha d'anar lluitant i que a poc doncs hauríem d'anar normalitzant, no?
Doncs potser això passa una mica també amb el món dels formatges, o no? O es consumeix més?
Bueno, el món del formatge és una mica diferent. El problema és que a Catalunya no hi ha tradició formatgera. Si l'origen del formatge a Catalunya és de finals dels 80, i sorgeix bàsicament de dues circumstàncies. La primera és l'entrada d'Espanya al mercat comú, que això va fer que les explotacions ramaderes de tota la vida, és a dir, els pagesos, les cases de pagès, els obliguessin a fer unes inversions importantíssimes perquè tinguessin poguessin pasteuritzar la llet a la seva pròpia explotació, i això els va obligar a fer unes inversions molt importants. I al moment en què Espanya va entrar al mercat comú, es va declarar que Espanya era un país amb excedent de llet, i per tant s'havien de tancar les explotacions de llet, amb la qual cosa, doncs clar, aquesta gent es va trobar endeutada i que no podia vendre la llet. Llavors, una manera natural, fàcil, traumàtica però fàcil, de sortir d'aquesta situació era donar valor afegit a la llet, per tant fer formatge. I això es va acompanyar també d'un moviment neorural, és a dir, estàvem en un moment de crisi, a finals dels 80, en les ciutats, i això va fer que molta gent deixés la ciutat per anar-se'n a viure a l'aventura del rural, no? Els neorurals. I un cop van estar instal·lats al món neorural, una de les maneres més ràpides que hi ha per poder treure un producte al mercat és fer mató i iogurt. Llavors això va fer, doncs, aquests dos orígens, que es creés una mica, diguem-ne, la base dels elaboradors de formatge artesà de Catalunya, i aquí doncs el que hi ha és que quan aquesta gent comença a fer formatge no hi ha un formatge català. O sigui, de formatges catalans en tradició n'hi ha un parell només, no? El serrat d'ovella que es feia al Pirineu, els pastors, i els matons. Els matons sí que també són molt nostrats, sempre productes que són de la tradició pagesa, no? De la tradició de muntanya, de la tradició pagesa, no de la tradició d'indústria làctica. I després d'aquests nous formatgers, quan ja van, després de fer iogurt, després de fer el serrat, doncs comencen a voler fer nous formatges i comencen a imitar formatges de fora, sobretot de França, no? I per això fa que si tu vas a Parma, a Itàlia, tu pots anar a visitar 10.000 formatgeries de parmesà. Molt bo, però només parmesà. Mm. En canvi, vas a una formatgeria catalana i pots tastar 6 tipus de formatge diferent, perquè al no tenir tradició, doncs cada formatger elabora més d'un tipus, no? Es consumeix poc formatge català entre els catalans? Bueno, també t'he de dir que, a diferència del vi, que és un sector molt establert, amb uns canals de distribució molt marcats i que tot arreu tu és molt fàcil trobar un vi català o no, trobar formatge artesà català no és tan senzill, perquè venim d'un sector que no existeix, és a dir, un sector que existeix a la teoria, però que a la pràctica neo-hippie, neo-rurals, fa que no hi hagi una cadena de valor ben establerta, tal com demanaria, diguem, el món comercial. Llavors, no sempre és fàcil trobar formatge català al mercat, i els que en tenen, també s'ha de dir que no estan a uns preus, diguem-ne, correctes. No estan, són cars, els formatges. Mm. Ara m'apallissaran, però és igual, he de dir, els formatges catalans són una mica més elevats de preu, i això també és una barrera d'entrada, no? Però són dos mons molt diferents en aquest aspecte.
I llavors, on podem trobar formatge català? Suposo a les fires, no?
A les fires trobes el, diguem-ne, això és el principal canal de distribució, són les fires, no? El productor va a la fira més propera o les dues fires més properes, i per molts això és tot. Els que tenen més voluntat empresarial i volen ser una mica més grans, aquests ja hi ha a Catalunya, comptem amb dos o tres distribucions importants de formatge artesà que el fan arribar a botigues i restaurants. En botiga especialitzada n'hi ha relativament poca, però n'hi ha, i la xarcuteria és una mica així més gourmet, en solen tenir, tot i que s'ha de dir que el formatge és un element complicat de tenir en botiga per l'evolució que té. Molts botiguers, doncs, es limiten a tenir més els formatges que no donen feina, no tota la resta, no? I la restauració, doncs, cada cop en té més, però continua sent el mateix. El consum de formatge a Catalunya és molt petit, ja no català, en general, no som un país consumidor de formatge, i no hi ha tradició de França, no? Que a França vas i el prepostre és un formatge i vas a qualsevol casa i com el que treu, no sé, els fruits secs aquí, no? Treu el formatge. Pel que fa que, doncs, les rotacions no siguin molt altes, llavors s'ha de ser bastant fan per tenir formatges.
I creus que això pot canviar? El...
Va canviant, sí, no? Va canviant. Però també t'he de dir que els formatges és un segment molt sensible als cicles econòmics. És a dir, quan hi ha bonança, doncs, bueno, tots som més... ens costa menys gastar, ens costa menys... Per tant, podem consumir més coses d'aquestes, no? I també fa, doncs, les famílies que fan formatge, doncs, bueno, també tinguin altres activitats econòmiques que els permeti subsistir. Quan arriben temps de vaques flaques i no hi ha el ritme de generació d'ingressos que toca, doncs això és molt, aquest sector és molt sensible. Llavors fa que moltes formatgeries tanquin l'activitat i això dificulta que hi hagi formatge al mercat, no? A poc a poc es va construint un sector econòmic, però costarà encara, no serà immediat. És a dir, el formatge català que tindrà un factor gran d'aleatorietat que et trobis. O tu pots estar en un lloc que tinguis tres botigues de formatge artesà, o pot haver-hi comarques que no n'hi ha cap lloc on comprar un formatge artesà, no? Tot i que també és veritat que ara es comencen a fer les primeres ventes per internet de formatge català, amb tota la dificultat que té, però sí que ho fan, tot i que són gent poc amiga de la tecnologia, per tant no juga amb la seva filosofia. Bueno, és un aiguabarreig, és complexa.
És complexa, sí. I, bueno, està bastant de moda o tenir el típic maridatge de vins amb formatges, no?
Ara, jo diria que més que mai hi ha aquesta moda, perquè el formatge està de moda, és a dir, malgrat tot el que t'he dit, el formatge és un producte que ja porta bastants anys de moda com a producte gourmet a taula, producte de celebració, producte d'allò, ens ajuntem uns quants i què fem, una mica d'embotit, una mica de formatge, una mica de foie gras, etc. No? El formatge genera devoció entre el que li agrada, i el vi fa molt temps que està de moda, també. Vull dir, llavors és una mica és una unió màgica, si la fas ben feta és meravellosa, és font de plaer les dues coses, i la veritat és que quan jo vaig començar a fer maridatges, ara fa 14 o 15 anys, era pràcticament sol, i ara doncs, en surten de sota les pedres. De gent que teòricament diu que fa maridatge, bueno, al final porten a taula formatge i vi, no? És una combinació guanyadora, s'ha fet tota la vida a les cases, i l'únic que si tens la sort d'anar a un maridatge on la persona que el fa té coneixement i et pot instruir, més que ensenyar-te a menjar vi i formatge, que tu això ja ho saps fer a casa i ho portem fent de tota la vida, et fa jugar una mica, és una mica que el tast de vins, no? Vull dir, quants tastos de vins hi ha pel món i quan realment surts i dius, bueno, ha valgut la pena anar-hi, no? Uh-huh. I aquest és una mica, però ara estem en un moment en què el maridatge, la gastronomia està de moda, i dins de la gastronomia els productes gourmet, possiblement el vi i el formatge dins dels grans productes gourmet també són, per als de preus que siguin, són els més assequibles, no? Per tant, són els que ara mateix vagis on vagis, doncs es fan, no? Uh-huh. I també ha sigut una... el formatge un complement molt bo pels cellers que fan enoturisme com a acompanyament del vi, en comptes donar-te dos picos de pa, no? Doncs uns formatges sempre acompanyen.
Mm-hmm. Sí, sí, jo crec que és un producte que és molt atractiu per certs públics, sobretot pels turistes que venen, els wine lovers i tots aquests, els hi agrada molt el tema de que
sigui... No, el formatge, ja t'ho dic, el formatge agrada molt a tothom, i sobretot si ja són turistes que són foranis, que ja venen amb cultura de formatge, l'aprecien molt, el nostre formatge. La realitat és que la qualitat del formatge artesà de Catalunya és altíssima, és altíssima. L'única cosa que és això, que és un sector una mica aleatori a moltes coses, no? Però sí, combinació de vi i formatge hi ha sigut, hi és i hi serà sempre, malgrat hi hagi gent que s'hi dedica a fer-ne o no s'hi dedica a fer-ne, n'ofereixin o no ofereixin, no? Vull dir, és una combinació guanyadora.
I ens pots explicar una miqueta així per sobre com es fa els diferents tipus de formatges, o sigui, com s'elabora?
Pot estar 2 hores xerrant,
si tenim, espero que tinguis 3 o 4 hores de programa.
Així per sobre, eh? O sigui...
Sí, no, jo et puc dir-te, mira, per simplificar una mica, Catalunya és un país que com t'he dit, com que no té tradició, fem tota la col·lecció de formatges, no? Bàsicament, el formatge hi ha dos mons, el formatge de pasta premsada, que són els, diguem, els d'usos, no? I els làctics, que són els tous, no? Aquests tipus més cremosos. És molt fàcil, un cop tu tens la llet, decideixes què vols, si vols textura compacta o vols textura cremosa. I això ja marca com has de quallar la llet. O la quallem en quall, o li tirem uns bitxos, els ferments làctics, que et converteixen la lactosa en àcid làctic, que acidifiquen la llet es talla i està bé ràpid, perquè això et genera 2 tipus de quallada molt diferent. Quan tu qualles en quall, et genera un tipus de quallada, que és el mató, que és això que ens agrada tant, granulós, xulo, eixut, que això ens permet després, doncs, quan el salem i l'emmotllem i després el salem, allò té una evolució a llarg termini xula i acabi agafant la textura interessant, o el mató que vindria de la quallada làctica, la precipitació, que si te'l porten en un plat a un restaurant el tornaries perquè té la textura d'un moc, no? Com que té tanta humitat, llavors aquest és el que s'emmotlla directament amb peces petites, i com que té tanta humitat, el formatge quan té 2-3 setmanes, doncs és aquests formatges cremosos que ens agraden tant, no? A partir d'aquí s'obre un món de tècniques d'afinació, tècniques de donar-los personalitat a cada formatge, i llavors això ja depèn molt de cada zona, de cada formatger, de la capacitat tècnica que tingui, del coneixement del client, quin és el client que té la vora, per tant que li compri, no? Uh-huh. Hi ha infinits formatges i és un món apassionant, però vull dir, és el mateix que els vins, vull dir. Tot es fa igual, però tots són molt diferents.
I quines races de... que són de vaca, de cabra, d'ovella?
Catalunya tenim tot, però bàsicament, diguem-ne, la nostra tradició, curiosament, el que tothom es pensa no és la vaca. La vaca s'introdueix a Catalunya per alimentar de llet Barcelona. Això és final del segle XIX. Perdó. Catalunya era país d'ovelles. El Pirineu era país d'ovella. Però l'ovella també ha anat molt en declivi perquè el consum de carn d'ovella ha baixat i la llana ja no es fa servir. I es va introduir també la cabra. Per tant, el que tenim aquí és vaca, cabra, ovella. En funció també de cada zona de Catalunya... Ara mateix estem en un moment en què hi ha una cabana de vaca important pel tema de làctic, de la gran distribució, i en artesania, doncs, hi ha dels tres, i som molt, a Catalunya tenim bons formatges de les 3 llets, no? I una mica de búfala, però la búfala és molt més residual.
I búfala... On està la búfala a Catalunya?
Montserrat.
Ah, sí?
Està a l'Anoia, darrere de la muntanya de Montserrat, hi ha unes granges, són propietat de Montbrú. Vale? Primer es va fer una primera implantació d'una granja de búfales a l'Empordà, que no va sortir massa bé, vale? Perquè la búfala és molt desconeguda, però Montbrú, que és un dels productors importants que tenim de formatge a Catalunya, que ja té una certa mida i està molt ben estructurada empresarialment, que estan a Mollà, ells tenen una cabana de búfales i les tenen al Bages, a la zona, diguem-ne, del voltant de Montserrat.
Tu els coneixes, Gerard?
Els formatges Montbrú sí, i el formatge de búfala també, però conec el de Muntanyola, que fan els campans.
Sí, també són, vull dir, la cabana, tots estan allà mateix.
La veritat és que és un formatge, ostres, per mi m'agrada molt.
I la búfala va entrar amb, diguem, va ser molt divertit, però l'anècdota és, la búfala té el mateix greix que el formatge d'ovella, que és el que en té més, però té un 40% menys de colesterol.
Ostres.
Per tant, van dir, hòstia, això és fantàstic, perquè ja hem trobat la llet que té ric en greixos, per tant, saborosa, i no és tan, diguem-ne, poc healthy, no?, o poc saludable com les llets d'ovella, perquè veure, el formatge està molt bé, però el formatge, si ens posem científics, és un producte que és greixós i té colesterol del dolent, no? Per tant, la ingesta ha de ser moderada. I es va pensar que amb la búfala això se solventaria, però realment després s'ha vist que la búfala és realment així, però que els formatges no tenen la potència de sabor que haurien, que s'hagués esperat, no? Però bueno, s'han incorporat molt bé i avui dia doncs és un producte molt ja ben arrelat a Catalunya.
I a veure, com hem de tastar els formatges? Perquè de vegades crec que ens ho mengem massa ràpid.
Sempre mengem massa ràpid. El formatge, aviam, si el que tenim al davant és una peça de formatge artesà, és a dir, que hi ha un elaborador artesà i a darrere hi ha un ramat de pastura, és a dir, hi ha hagut un senyor, avui, al segle XXI, que es lleva molt d'hora al dematí, agafa uns animals, els puja a la muntanya i els té a la muntanya pasturant tot el dia per aconseguir una llet d'una qualitat superior, no? Doncs llavors, si aquesta llet l'agafa un artesà i la treballa amb llet crua, és a dir, sense la pasteurització, per elaborar uns formatges que són molt identitaris del lloc on han pasturat l'animal, perquè amb llet crua el que ha menjat l'animal es trasllada al perfil organolèptic del formatge, és una llàstima que després, quan ho comprem i ens ho mengem a casa, no en fem ni cas d'això, no? Tu menjant de pressa i tu dius, és saladet, estava bo aquest formatge, hòstia, és molt potent. Però dius, hòstia, i tots els matisos del Montseny, o tots els matisos del Pallars, i tots els matisos de la Cerdanya, o del Baix Ebre, on són, no? Les pastures són diferents, i els matisos del formatge també. Aleshores, l'única manera que hi ha per poder apreciar això és menjar els formatges sense mastegar-los, és a dir, deixar-los a la boca que fonguin, i a mesura que van fonent, que clar, el formatge entra a la boca a 22 graus, nosaltres tenim a la boca 36, quan se'ls van atemperant els formatges per la calor que li dona a la boca, es van desfent i al mateix desfer-se van alliberant capes de sabor. Primer la sal, després els làctics, els fruits secs, els cereals, ja dependrà també de maduracions, etc. Però sempre és menjar relaxadament i menjar fonent. Tot el bo s'hauria de fondre en boca, no? Perquè, a més, el cos, quan fonem, doncs està en estat de relaxat, el cervell allibera certes serotonines i endorfines, en el qual també és un punt més relaxat. I així és com hauríem de menjar. Després ja entraríem en matisos de quin formatge mengem, de quin estil, de quin lloc, però, bueno, això és la manera correcta, no? Una de manera recomanable de menjar.
I recomanaries menjar-te el formatge abans o després o durant l'àpat o sol? O sigui, suposo que...
El formatge és prou versàtil, te'l pots menjar com un entrant. Has de tenir en compte que el formatge és ric en greixos i proteïnes, per tant, satura. És a dir, si vas a fer el formatge d'entrant, compte que ve darrere, perquè si fas un rostit i després un... Doncs no seria la millor opció si vols fer un llapat llarg. Com a prepostre seria copiant el model francès. Al final, hi ha una anècdota, m'allargo, però crec que és divertit de saber-ho, perquè a França es menja sempre, hi ha l'hàbit de posar uns formatges abans del postre. I això ve de finals de la Segona Guerra Mundial, quan hi havia dèficit de proteïnes per la població i tenia molt de formatge. Llavors, perquè els nanos no tinguessin dèficit de proteïnes, els obligaven a menjar formatge abans de les postres. No amb això es saturaven l'àpat, és a dir, quedaven tips i a sobre els donaven proteïna. I això s'ha quedat. És un bon moment, és un bon moment com a postres, però has de guardar gana, perquè el formatge és d'això, i sempre és agradable menjar-lo sol, vull dir, o fer-ne un àpat, convertir-lo en un àpat, no? A mi m'agrada molt els àpats informals, aquests, que ens quedem amb el Gerard, jo porto formatges, ell porta vi, obrim, mengem, i no ens hi fixem massa, eh? Vull dir, no, hòstia, va, provem això amb això, i jugues, disfrutes, trobes combinacions meravelloses, trobes combinacions fatals, però, vull dir, sempre és motiu de joia i de disfrute, no?
I amb què no maridaries un formatge?
Ara et quedaré malament amb tothom, amb vi negre.
Bueno.
D'on fe.
I, bueno, jo sóc d'aquesta escola de pensament, i jo penso no... arrel de veure molts articles i molta teoria de l'Escola d'Anàlisi Sensorial sobre la incompatibilitat del taní de que porten el vi negre i una proteïna que tenim a la saliva que es diu mucina, que quan reaccionen els donen astringència i amargor a la boca, no? Quan menges el formatge de la manera que et proposo, el formatge és bastant agressiu amb la boca, te'l deixa bastant astringent o te la deixa greixosa. És a dir, alguns ja per textura ja no et conviden a beure vi negre. I això tan famós o tan extès de que entre més curat el formatge, un bon vi negre, el formatge molt curat és molt astringent, aixuga molt la boca, deixa molta sequetat, i el vi negre, si és potent, ens entra també amb taní, amb sequetat, i llavors no hi ha harmonia, no? Uh-huh. Però bueno, vull dir, quan això ho portes dins els teus hàbits, endavant. Però jo soc dels que... Bueno, de fet, he tingut, no problemes, però jo m'he quadrat sempre. És a dir, si jo sóc responsable d'un maridatge, mai hi haurà vi negre amb el formatge.
Però... Jo ho he viscut en primera persona i he de dir que va ser dels tastos que més em va flipar al començament de tot, perquè era el contrari que havia fet sempre. I jo era dels que, el que diu ella, formatge a casa, sobretot, un bon formatge, un bon vi negre. I quan descobreixes que els vins blancs o els escumosos són un joc molt més potent per combinar, uau, o vins negres lleugers.
El vi negre no el trobo... Sí, el vi negre, home, si no és un vi negre molt jove, poc tànic, però el que nosaltres consumim el formatge en vi negre és un tema cultural. Vull dir, és un tema que arrela de la pagesia, de quan el formatge es feia com un element per guardar la llet que sobrava de una vegada havia munyit les vaques, i el vi que hi havia a casa era el negre.
El que es mantenia més era el negre.
I en un moment en què ja passava més gana que son... El fet de poder menjar un tall de pollastre i a darrere un formatge amb una copa de vi negre era oli amb un llum, no?
Home, estem retant el Rizo Ramon. Estem parlant de coses excelses, però el dia a dia el que hi havia era el que menjaven.
I aquesta gent, doncs, en aquell moment, escolta, el formatge era alegria i el vi negre era alegria. I per sort no hi havia sommeliers i gastrònoms que els condicionessin la vida, no? I eren feliços.
Et diré més, allò de la frase aquella que no té la dent que un queso que deu saber de sobres, jo també crec que formava part de l'acompanyament de certs vins en certs moments que l'acidesa volàtil pujava o els que els vins ja estaven evolucionats.
El que no té la dent que un queso rau de que quan al principi del món del vi, al principi del segle, devia ser principis del 19, del 20, la gent sortia de Vilafranca, sortia de Falset, sortia d'Aro, a La Rioja, d'on vulguessis, amb bucois. Sobre el carro amb cavalls i anaven a vendre els hostals, no? Clar, el vi, i normalment fent tirades de 3, 4 dies, 5 dies, el vi quan sortia del celler era magnífic. O sigui, el primer celler, el primer hostal que paraven, tasta el vi, perfecte, home, deixa'm, doncs, no sé, 3 àmfores o
l'envàs que fos.
L'envàs que fos, no? Hòstia, però jo penso que cap de 2 o 3 dies d'oxigenar-se, la volàtil se'n devia anar a fer punyetes. Llavors van descobrir, que això ho podem provar a casa i és molt divertit, que si un formatge molt curat rebaixa la volàtil. De fet, el formatge resta acidesa al vi, normalment. Això és una de les bases del maridatge, sempre és posar vins molt àcids perquè combinin el formatge te'l despulla d'acidesa i li fa pujar la fruita, llavors queda molt xulo. Clar, si agafes un xupito de vinagre i et menges un formatge molt curat i tornes a fer xupito de vinagre, veuràs que ja no sembla vinagre, sembla un vi avinagrat, Doncs això feien, doncs arribaven allà i li deien amb el de l'hostal, hòstia, no ens veiem des de fa un mes, no, una abraçada, tasta aquest formatge que és bo. I ara aquest vi, hòstia, està bo el vi, porta-me'n, quan d'altra manera no, per això dic, ojo que no te la den con queso, no? Perquè al final el formatge rebaixa l'acidesa molt i entre ella l'acidesa acètica.
I per acabar, tu fas tasta emocions, no?
Correcte. Això és el meu projecte, que vaig començar com un hobby, perquè jo tota la meva vida, jo estic vivint ara la meva segona, la cara B de la meva història professional, no? Jo abans, quan vaig començar la meva carrera professional, era executiu, vaig arribar a ser director general d'algunes empreses, i per hobby, els amics, vaig començar a aficionar al vi, també el típic que passa, no? Quan vas a dinar executius, a saber de vi, ha estat i és encara... I jo m'agrada molt el món del vi, m'agrada molt el món de la gastronomia, i quan venia gent a casa, doncs m'hi esmerava, no? Però no, mai m'hi hagués pensat en aquell moment que em podria guanyar la vida amb això, no? I després va arribar un moment, doncs, que la vida executiva es va acabar, i m'havia de reinventar, no? I una manera fàcil que tenia de reinventar-me era sobre el que ja feia molts anys que feia com a hobby, que m'agradava, que era el món del vi, el món dels aliments, la combinació, els maridatges, i ho vaig començar a fer, doncs, primer pels amics, després pels coneguts, després ja em vaig anunciar, després van arribar a internet, no a les xarxes, però a internet, ja tenia un blog, i amb això, doncs, vaig poder començar, doncs, a comercialitzar aquest tipus d'activitats, no?, que són molt llamineres, perquè a més les faig a casa. És a dir, tu no has de venir a casa meva, jo vinc a casa teva i ho porto tot. Uh-huh. Llavors tu només em poses la taula, jo vinc, et faig el xou i després recullo i me'n vaig. No? I clar, al final això he tingut, ho vaig tenir al seu moment, bastant d'èxit, i arriba un moment que, clar, vull dir, quan és el primer una mica, doncs t'ho dona en negre, però arriba un moment que ja quan l'activitat té cert volum has de normalitzar-la. Llavors vaig crear Tasta Emocions. Que és...
I a partir de quanta gent?
Perquè et surti bé és 10.
10.
Jo de 1 a 10 sempre dic que és el mateix, perquè jo he d'obrir la polla igual, i he d'obrir el formatge igual, o pernil, o el que sigui. 10 ja et permet compartir bé, no? Llavors és de 1 a 10 i després d'un en un.
I fins a quanta gent?
Fins a N.
N. Està bé, bueno.
Clar, no, si som 1.000, haurem de llogar el Nexe al Palau Sant Jordi i 100 camarers. Si som 10, el menjador de casa ho farem. Si som 300, doncs, no que sé, quan fas el tal, aquest tal, l'altre dia, doncs, pues, feia un tas per 100 persones, doncs has de buscar un altre lloc, depèn una mica pel volum, ja et marx, ho planteges d'una manera o ho planteges d'una altra, no? Però es pot fer fins a... Clar, és molt diferent, entre 6, 8, 10, és molt íntim, és molt directe, hi ha molta interacció, quan ets 80, doncs tu estàs en el...
En
l'escenari i intentes que la gent et segueixi.
Sí, sí, sí.
Al final, i el que jo venc, que no és el que es ven en general, no és, no, jo no faig un servei de catering, sempre ho dic, jo no faig un servei de cambrer, jo venc una experiència. Si la vols jugar, fantàstic, i si no la vols jugar, doncs és una llàstima.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs gràcies, Ramon.
Gràcies.
Seguirem després una estoneta, però sí, ara parlarem després de la música amb en Gerard. Bé, doncs aquí estem amb el Gerard Escudé. Gerard, hola.
Hola, bona tarda.
Enòleg i també amb una trajectòria interessant. I també ets cofundador en Lab Nostrum i de Cavi, no?
Que és... Sí, bueno, la meva vida, sí, he anat donant voltes al voltant del món del vi. Haig de dir d'entrada que jo no sóc enòleg, per molt que tothom em presenta com enòleg, però jo sóc enginyer agrícola i després vaig estudiar Ciència i Tecnologia dels Aliments aquí al costat de Bellaterra. Però vinc de família d'enòlegs, en aquell moment no hi havia la titulació, però vinc de família d'enòlegs, i el meu avi em tenia tot el dia matxacat que jo havia de seguir la tradició i no vaig voler estudiar enologia, però mira, algú vaig fer malament i he acabat amb aquest sector posat de quatre peus a la galleda, diguem.
Uh-huh. I llavors què és Lab Nostrum i de Cavi?
Bé, la meva experiència surt a partir de que vaig acabar l'enginyeria, havia de decidir què feia, si continuava estudiant o em posava a treballar, i el que vaig tenir la possibilitat de fer és començar a treballar en una empresa que es deia De Cavi. Aquesta empresa era una empresa que comercialitzava productes i materials auxiliars amb cellers. Mm-hmm. Vale? Llavors, clar, jo vaig començar a treballar amb aquesta gent, venent doncs, barriques, venent productes enològics, additius que es posen en el vi per poder produir el vi, I tot i no haver estudiat enologia, clar, estàs entrant, diguem, a la part de l'enologia per la porta de darrere, no? Intentant començar a entendre els processos que es produeixen en el vi i, de la mà dels enòlegs, érem el meu interlocutor, de dir-los, escolta, mira, jo et puc oferir això, això et serveix per això, i conjuntament amb ells vaig anar agafant com a experiència, no? És a dir, clar, sí que venia d'haver fet pràctiques, de treballat amb cellers, d'haver anat amb el meu avi de petita, a Masia Vaca, allí a tocar el vi, a xafar-la, a fer el que fos, amb el meu pare darrere, però en el cas de l'experiència personal anava molt just com per poder jo donar consells. I bé, de Decavit, doncs, bé, fa 23 anys que treballo allà i l'experiència m'ha servit per poder anar creixent i arrel de Decavi, per exemple, conèixer el celler on estic, el celler més gros on estic fent d'assessor, que és el celler Coll Baix. Uh-huh. I, clar, la compaginació de les dues coses va ser ideal, perquè em permetia, d'una banda, provar coses de les que jo venia amb conèixer molts enòlegs que em van permetre fer el contrari, de dir, ostres, m'està passant això al meu celler, quina experiència teniu vosaltres que podeu... I clar, enriquir-me alhora amb dues bandes que van ser molt, bueno, molt divertides de compaginar. I l'Abnostrum és una tercera pota que va sortir amb el fet de la necessitat de, clar, jo començava a assessorar algun celler i em trobava amb la necessitat de que, clar, com que assessorava però treballava a Decavi i segueixo treballant a Decavi, jo havia de poder fer analítiques. Al final, jo moltes vegades dic que un enòleg és com un metge, no? Tu per poder fer una diagnosi de sobre què li passa a aquell vi o cap a on vols conduir aquell vi, necessites tenir una sèrie d'analítiques que t'expliquin què està passant. I em trobava que, clar, jo tenia el temps just per arribar al celler, per mirar com està, per mirar el que s'ha de fer, per parlar amb el bodeguer, que dir-li, vinga, la idea és anar cap aquí, anar cap allà, tastar, tal, i el temps que tenia per dedicar a fer analítiques cada vegada era més baixa, perquè també és veritat que als cellers ens trobem que cada vegada més toca fer més papers i menys feines d'enòleg pur i dur. Llavors, amb una colla d'amics vam decidir muntar un laboratori que facilités les feines, i l'Abnostrum és un laboratori que serveix per, d'una manera molt simple i fàcil, recollir mostres del vi que vols analitzar i en 24 hores tens els resultats via online, de manera que, clar, era una eina molt, clar, que facilitava molt la feina a l'hora de poder prendre decisions de què faig amb aquest vi, està així, doncs mira, farem aquest tractament o farem aquest altre o el posarem en barrica perquè ja, o l'embotellarem o... el que sigui.
I això ho feu a Catalunya o també a altres parts de...
De principi, ara ja portem des del 2009 amb el laboratori, ens hem anat creixent, i al principi era molt local, molt català, el teníem, el laboratori està situat a... Bueno, vam començar al poble de Bràfim, això és Tarragona, prop de Vila-rodona, i ara hem saltat, bueno, el 2016 vam saltar a Lyon, ja tenim la seu... Vam començar a créixer com una taca d'oli. Primer fèiem Tarragona i voltants, vam anar ampliant Penedès, Catalunya, tenim clients de fora de Catalunya, tenim clients a Mallorca i les Illes, que també ens porten mostres. Bé, bueno, anem creixent. I des de fa un parell d'anys que estem certificats per ENAC i ja som laboratori oficial o acreditat, cosa que ens permet poder dir que els anàlisis que fem són vàlids com per presentar els vins amb una DO o enviar exportació o bueno, que tenim fe. Per dir, sí, alguna cosa. Sí. Algú ens acredita que el que fem ho fem bé.
Està bé. Sí, mm-hmm. És molt interessant, això. Llavors, el celler de Coll Baix, mm-hmm. El Molí, què fas allà? A veure.
Pues bé, el celler del Molí, la història ve una mica... remunto enrere, eh? Mm-hmm. L'any 2006... Jo ja treballava a Decavi, i a Decavi hi havia... Bueno, passava com cada any, arriba la barema, passa la barema, els vins s'han de fer coses i s'han d'afegir coses, malgrat hi ha moltes tendències avui dia de producció de vi, però una de les coses que s'han de fer és fer la fermentació malolàctica, vale? Una segona fermentació que es fan sobretot amb els vins negres, i un dia es presenta un personatge que es diu Josep Maria Claret allà a Decavi, ostres, tinc un problema amb un vi, que no hi ha manera que em faci la malolàctica... M'han dit que tu podries solucionar-m'ho, i bueno, els vaig anar a veure, vam veure, vaig solucionar-los el problema, mira, fareu això, heu de fer això, heu de fer això, això era l'any 2004. L'any 2005 em van tornar a trucar, escolta, que mirarem, que no sé què, i el 2006 em truquen i em diuen, mira, Gerard, que ens ha ajudat, ens ha anat molt bé poder comptar amb tu, ens has ajudat, però nosaltres hem decidit que dins del Bages, que és on està aquest celler situat, els dos socis, que són el Josep Maria Claret i el Sebastià Catllà, que tenien vinya pròpia tots dos i que venien al raïm a tercers grans productors de la zona, van decidir de dir, doncs, revaloritzem una mica la mateixa història que explicava el Ramon, no? El fet de dir, ostres, el raïm cada vegada el venem a preu més barat, a la competitivitat, el que sigui, fa que aquest preu de producte vagi caient, i una manera de donar-li valor és produir el teu propi vi. I el 2006 van decidir que engegaven el projecte i em van demanar si els podia ajudar. Clar, jo estava una mica collonit en aquell moment, perquè l'experiència que tenia era justa. Però bé, va ser com una mena de simbiosi, no? Ells tenien necessitat d'algú que els hi aportés coneixement, i jo tenia molta necessitat també de començar a posar en pràctica moltes de les coses que feia i que tenia part d'experiència, però que coneixia, que parlava, que... I des de llavors hem anat junts de la mà. I des del 2006, doncs mira, fins ara, l'any que ve farà 20 anys que fem vins. I, bueno, mira, no et sé dir si ho fem bé o no, però hi posem ganes i carinyo, que al final és del que es tracta.
Bueno, tenen un vi de paratge, no? De...
Sí, un vi de finca, qualificada.
Sí,
home, això és un orgull molt gran, perquè, clar, arribar a tenir... Clar, tot això neix d'una finca determinada, no són vins... són vins que surten d'una argumentació molt bàsica, que és, tens una vinya, que és una vinya especial per característiques edafològiques, pel que sigui, i aquesta vinya durant més de 10 anys... demostrables, fas el vi d'aquell mateix vi i més, durant més de 10 anys ha tingut una mitja superior a la mitja de la denominació d'origen, de tast. Per tant, el que estàs és donant un valor que realment és un vi que val la pena, perquè té unes característiques singulars. Mm-hmm. Bueno, mira, singular justament és el nom del vi. I la veritat és que és un orgull, perquè clar, quan et trobes que, sobretot pel Josep Maria, que és el propietari del celler de la vinya, que és una vinya que va plantar el seu avi, que aquesta vinya, que té més de 100 anys, la pots treballar, la pots continuar treballant, i ell ho fa, és curiós, perquè només la treballa ell. És a dir, el capó d'aquella vinya només és ell, la resta ja la por de qui sigui. Però la seva vinya del seu avi només la por d'ell, i veure que d'aquesta vinya en surten uns fruits que fan un vi realment... És de les vinyes que jo moltes vegades dic que em dóna menys feina com a enòleg. Perquè quan un raïm és equilibrat, és concentrat, és... Ostres, fent el mínim surt una cosa que és fantàstica, i aquest vi ho és.
Sí, ens pots parlar d'aquests vins, com funciona? Hi ha un panel de tast d'aquests vins de,
sí, dins,
la finca?
Sí, dins de la... Ah, com a vi de finca qualificada.
Sí, perquè ostres, puguin entrar amb aquests...
El vi de finca qualificada, m'enganxes amb... No et sabré dir si hi ha un panel de tast o no. Jo
Hi ha una paperassa, això sí,
això
que,
sí que hi és.
I jo també no sé si hi ha un panell de tast.
Que jo sàpiga, el que et fan presentar és un dossier en el qual hi hagi aquestes característiques, sí, de vinya en si, vale? El per què. O sigui, tu això és un papeleo que presentes a l'Incavi, els dius, mireu, senyors, jo considero que aquest vi... Sempre és veritat que hi ha algú que et diu, ostres, tens característiques com per presentar-t'hi, val? A partir d'aquí presentes un dossier en el qual tu presentes tota la informació de la vinya i de per què té aquesta singularitat. Després, a través de l'ADO t'ha de validar que això que t'estic dient, que tu has de poder demostrar que durant més de 10 anys estàs fent vi d'aquesta mateixa vinya. És a dir, el que no pots és fer... Vale, aquesta vinya és molt bona, però la barrejo amb 40 vinyes. No, no, és que jo declaro com a vinya qualificada aquesta vinya concreta, i la DO s'encarrega de dir que durant aquests més de 10 anys de seguiment d'aquest vi, aquesta puntuació mitjana ha sigut més alta. No sé si després hi ha un panel extra que tasta, però entrada al document, el totxo que vam presentar no és petit, eh?
No,
és
ja, un...
I és una vinya de Macabeu molt espectacular. Llavors, sí que hi ha una visita, en el moment que es va presentar es va fer com una visita en el celler, les instal·lacions, a la vinya, per veure una mica com és tot plegat, i entenc que el tast era informal i es va tastar en el propi celler, però no hi ha un panel com a tal.
I a quant surt el singular?
El singular és un vi d'un preu elevat, a la butxaca de qualsevol consumidor, però jo el considero barat per lo que acaba sent, no? És un vi que et surt al voltant dels 30 euros, l'ampolla.
Pues, trobo...
Llavors...
Bueno, jo és que saps que és un dels meus vins preferits. Sí. És un vi que el conec des de fa molts anys. És un vi molt especial. És a dir, quan dic especial, és un vi que li sorprendrà a tothom, li agradi o no li agradi, perquè al final, després, un vi l'entres i... però tothom li reconeixerà la singularitat, no? Perquè és un vi, doncs, bueno, que no és com la mitja, i bueno, ell diu que és un preu elevat per la nostra cultura de compra, però no és un vi elevat si mirem el preu dels vins mítics, ja no de fora, els d'aquí, no?
Sí, totalment, estic d'acord. O sigui, i això és un tema que sempre comento, que penso que els vins que tenim aquí, després de tota la feina que hi ha darrere, estan molt bé de preu.
I sobretot singularitzant que és macabeu. Mm. És que és una varietat molt denostada. Vull dir, és una varietat que se l'ha criminalitzat molt com a varietat bueno, de la trilogia del Cava, era la germana petita, bueno, vull dir, no. I és veritat que els macabeus, per sort, des de darrerament, dels últims anys, s'estan revaloritzant, però aquest macabeu, Pla de Bages, bueno, és d'una finca molt concreta, és un vietestat.
Mm-hmm. I deuen haver-hi poques ampolles o què?
Sí, depèn molt de l'anyada. Això sí que és veritat que, mira, aquests dos últims anys que venim d'anyada amb secada i s'estan sent uns anys molt complicats. De fet, tenim un problema, que és que s'han mort un terç de la vinya per la secada. Vull dir, és una pena molt grossa, però la vinya que està vella, jo, amb les circumstàncies que hi ha ara amb el canvi climàtic, és que, clar, són vinyes molt profundes, amb arrels molt profundes, però, clar, després de 3 anys sense ploure, a sota no hi ha res. Llavors, les vinyes que més han perviscut aquests últims anys, o aquests dos últims anys, són les vinyes més joves amb sistema regular més proper a la superfície, que podien aprofitar part d'aigua de la rosada. En aquest cas, aquesta vinya no. Llavors, què passa? Que és un reflexe molt, molt clar de com és l'anyada. És a dir, una anyada justa, com aquestes dues últimes, hem pogut omplir 3 barriques, per exemple, només. Vale? És a dir, la producció queda molt limitada, et quedarà unes 1.200, 1.300 ampolles. Anys bons n'hem arribat a fer 3.000, però marca molt l'anyada.
Sí, sí. I llavors, entra el raïm al celler i llavors comences tu, no?, fer les teves...
A Collbaix, bàsicament, em dedico a això. El Josep Maria és el pagès, és el viticultor, és un apassionat de la vinya i és, per mi, un mestre. No tinc res a ensenyar-li, al revés, n'aprenc cada dia que vaig amb ell a tombar. I és una persona que viu la terra i que transmet passió. El que hagi pogut anar de visita a Collbaix, o us convido a que hi pugeu, la part de vinya l'explica molt des de la part passional i del seu vincle a la terra, no? I per mi és superimportant això. Jo sóc més científic, jo de cop parlo més de proveta i de certes coses, i la part romàntica em queda una mica menys patent, no? Però sí, el celler, una mica el pacte que fem amb el Pep és que jo necessito que em porti raïm de qualitat excel·lent perquè li pugui fer un vi excel·lent. Si amb el vi sempre s'ha dit, o això m'ho deia mon pare sempre, si tens un raïm de 10 pots fer un vi de 10, però si tens un raïm de 5 mai podràs treure un vi de 10, perquè la matèria prima és bàsica. Llavors, al celler, la meva feina és decidir una mica cap on hem de portar aquest raïm i quines característiques ha de tenir el raïm de base en el moment de collir, que això ho decidim conjuntament amb el Josep Maria, i a partir d'aquí construir aquest vi a dintre del celler. Llavors, a Collbaix juguem molt a... Bueno, tenim dues línies molt diferenciades i molt marcades, que és la part més de vi convencional, com aquell qui diu, on fem vins emprant llevats, fent les correccions que calgui i aportant el que faci falta en el vi per portar-lo cap a aquell tipus de vi comercial que nosaltres creiem que hem d'anar, però alhora sempre i des de l'inici m'han donat ales a poder crear, que això és una de les coses que a vegades ens passen als enòlegs, que anem una mica capats perquè les necessitats comercials marquen massa l'estil de vi que hem de fer. I aquí a Collbaix m'he sentit molt lliure sempre de poder crear i tenim una gamma de vins que li diem rau, vale? La raw, vale? Cru, que seria una gamma més d'anar a buscar més la puresa varietal, d'anar a buscar més aquella vinya concreta, aquell perfil de vi, vinificacions una mica diferents que donen més joc a poder, doncs això que et dic, a fer vins poder més extrems, menys, no sé si dir comercials o no, però vins que són més l'ànima una mica de com treballem en el celler, no? Llavors, tenim aquestes dues games i a partir d'aquí juguem amb... Doncs, bueno, una mica com m'explicava el Ramon amb els formatges, no? Juguem amb moltes varietats, juguem amb barriques, amb ous en forma de granit, amb dipòsits en forma d'ou que són de granit, amb boles de vidre, amb damajuanes, amb àmfores, tenim moltes eines per poder jugar amb criances i després amb estils de vinificació també. Llevat, sense llevat, sense sulfurós, amb sulfurós... Bueno, una mica és un celler que es va rumiar des del començament, partint de la base de que érem un celler ecològic i que, per tant, havíem de tenir eines per, sense afegir o afegint el mínim de productes químics, val, poder donar i completar tots aquests vins d'una manera més, no sé, no vull dir natural perquè estic una mica en contra del perfil de vins naturals perquè crec que confonem a vegades a la gent, però sí que amb mínima intervenció la trobo una paraula apropiada per dir això, no? Que puguem treballar afegint el mínim possible però obtenint el màxim d'expressió d'aquests vins, que en el fons són, són territori, no?
Llavors, aquests vins que dius tu que són una mica diferents, els raw wines, vins aquests, quin perfil tenen? O sigui, o quina elaboració tenen que sigui diferent als altres?
Mira, aquí el que busquem molt és, en funció de l'anyada, aquella vinya que ve més equilibrada en quant a acidesa. Mira, poso l'exemple del Rau Picapoll. El Rau Picapoll és... D'entrada teníem clar que havien de ser vins monovarietals, per expressar molt què és un picapoll. ¿Vale? Moltes vegades el picapoll és una varietat autòctona del Bages, igual que el mandó, perquè té el germà equivalent en negre. Són varietats que no són fàcils, són varietats que ostres, jo si penso en un vi blanc que agradi a tota la gent, probablement el picapoll no la triaria d'entrada com a varietat, o no l'exposaria com a varietat d'entrada. Però, en canvi, és una varietat per mi... Ostres, quan ens hem anat coneixent i l'hem anat treballant, el que veiem és que és una varietat molt versàtil en quant a satisfer paladars. Per què? Perquè no és una varietat molt estrident en quant a molt aromàtica, però és elegant, però pot donar... És a dir, és una varietat que et donarà plaer sense estridències, però sempre quedarà bé, val? Hi ha varietats que són molt explosives poder, però que la segona copa ja en tens prou d'aquell vi, ja has quedat saturat. El picapoll no. El picapoll és una varietat més aviat delicada, elegant, amb poca intensitat aromàtica, però que si la treballes bé, selecciones bé la vinya, tries bé el punt òptim de collir, val? Pues, bueno, què anem a fer amb aquest projecte? Amb aquest projecte el que busquem és cada anyada la vinya que creiem que funciona millor basada en l'acidesa, molt, val? L'acidesa i pH del raïm. Per què? Perquè això ens marcarà una mica l'evolució d'aquest producte. Llavors, juguem molt a això, a buscar quina vinya és l'apropiada cada any, quina vinya està més equilibrada en aquell moment, i llavors, a partir de que decidim la vinya que serà pel rau, no sulfitem a l'entrada, tot i que la varietat picapoll és una varietat amb un cert estil oxidatiu o que té una tendència a l'oxidació, no sulfitem, juguem amb bioprotecció, amb llevats que ens permeten evitar que aquesta oxidació pugui fer malbé al vi i controlem que no creixin altres microorganismes, però deixem que els llevats propis siguin els que dominin aquesta fermentació i que siguin els que acabin aportant riquesa, perquè és veritat que quan sembrem un llevat encarem el vi cap a un perfil aromàtic, però perdem riquesa, perquè és un sol llevat el que domina la fermentació. En canvi, amb un vi que no sembrem llevats, el que tindrem és una riquesa molt àmplia, perquè hi haurà diverses soques i cada soca portarà com un quadre, no? el seu color, la seva paleta de colors. Llavors, aquest vi, una vegada tenim aquesta riquesa, el que fem és treballar-lo amb l'ou de granit i amb vidre, perquè aquí el que volem és acompanyar el pas de boca, donar més pes, perquè el picapoll és una varietat bastant... té poc grau alcohòlic o grau alcohòlic més aviat just. Si volem mantenir l'acidesa no podem disparar molt de grau i llavors aquest tipus d'envasos ens permeten treballar a boca, guanyar cert volum, guanyar pes en pas de boca, sense dominar. La barrica al final és un molt bon material, a mi m'agrada molt, no en tinc res en contra, però és veritat que és un ingredient que marca molt. Perquè li dona un punt...
Hi ha un intercanvi de coses, en canvi els altres materials són unidireccionals.
Correcte. Llavors, clar, què fem amb tota aquesta vinificació? Mirar d'expressar al màxim la puresa d'aquesta varietat, acompanyar-la, que expressi, i llavors una varietat que és un vi que marca molt, que és un picapoll lligat amb aquella zona. I per mi és un... Bueno, té el germà que és el mandó i busquem el mateix. Busquem aquesta identitat de què és un mandó, què és un picapoll. Perquè a vegades ens passa que amb el món de l'enologia o del vi, aquesta part que deia el Ramon, no?, fem vins que els construïm molt, molt perfectes, però a vegades perdem aquesta essència de la puresa del vi, no? I per mi no està renyit una cosa amb l'altra. Jo puc disfrutar molt amb vins molt ben fets, molt ben acabats, molt ben construïts, i alhora puc disfrutar molt amb un vi que expressi aquell... I no totes les varietats tenen que ser perfectes, eh?
I feu molts estils de vins? Feu, per exemple, escumosos o vins oxidatius, saps? Sí. Tenint picapoll, si té aquesta...
Sí, una de les altres avantatges que tinc amb aquest celler és que tinc dos jefes que cada any em pregunten, i aquest any què farem de nou? Sí. I això és una sort com a tècnic, perquè, clar, moltes vegades passa al revés, és, ostres, frena, que ja tenim prou vins. Sí, tenim vins blancs, rosats, negres, això per descomptat, llavors perfils més de criança, amb varietats franceses, que són les varietats que fins ara hi havia hagut, o aquestes varietats millorants que es deien en el Bages, que eren les dominants des, bueno, fins fa 10-15 anys que han començat a replantar, val? Però després estem jugant amb això, amb varietats noves com l'amandó, tornar al sumoll, plat de garnatxa, anar a buscar vins amb l'expressió més de jugar amb això, amb àmfores, amb l'ou de granit, amb l'alvidre, per anar a marcar més puresa. I des de fa 5 o 6 anys hem començat a fer escumosos de picapoll, un escumós que es diu Pepet i Tonet, amb un homenatge una mica als pares dels dos jefes, i de picapoll 70%, 30 macabeu, i ara fa un parell d'anys vam començar a jugar amb un escumós de mandó, un ancestral de mandó, perquè consideràvem que necessitàvem, en el celler tenim un wine bar i necessitàvem algun producte que fos molt fàcil per enganxar amb aquesta gent que venia i ens deia, és que no m'agrada gaire el vi, no tens res més, no tens cap refresc, i ostres, no, però para, anem a jugar, va, tenim prous productes i prou diferenciats com perquè segur que algun et convenç i t'agrada, i a l'ancestral ens ha permès tenir aquest joc que és com mal dit, i quan li dic amb el Ramon o li dic amb altra gent la Coca-Cola del celler, la gent em mira malament, però per mi és aquest producte d'entrada que és divertit.
L'ancestral és un producte que ha vingut per donar alegria als cellers.
I tant.
És a dir, al final a tots ens agrada, però tots al final som consumidors, vull dir, per molt que anem d'erudits i tal, i quan fem un tast de vins negres, no sé si us passa, no vas a un celler i dius, ostres, necessito refrescar la boca, no? Abans dèiem, anem a fer una copa de cava, no? Ens amagàvem i anàvem a veure si trobàvem una ampolla de cava després de fer un tast de negres, allò important, i ara tots els cellers tinc un ancestral, hosti, fantàstic, no?
I tant.
Perquè a més solen ser varietats, això, curioses, nostrades, experiments, que també una mica donen al·licient al món del vi, no? Jo crec que l'ancestral és una idea fantàstica que la feu. Bueno, jo sóc un precursor, faig fer-ne tothom qui puc, perquè penso que acompanya molt bé. Sé que dona molt mal de cap perquè es fa durant la fermentació,
però
és una eina molt juvenil, molt festiva, molt alegre, i no deixa ser una bombolla, per tant té el refresc i té aquest punt refrescant i patillant que és molt xulo.
Molt bé, doncs ja hem d'anar acabant. Tot molt, seguiria parlant, però no tenim temps. Així que, Ramon, ens has de dir, si fossis un formatge, quin series?
Seria una làctica de cabra.
Una làctica de cabra.
Sí, per entendre'ns, seria un formatge cremós, tou, amb penicillium, complex, llaminer...
És una mica com és, no, el Ramon?
Sí.
Bueno... No, són els més llaminers, són els que quan, tothom quan ha anat a l'imaginari, no, del formatge, és aquests formatges típics de fira de França, no? Aquestes làctiques petites, cendrades, que et desperten molt el sentiment de, hòstia, vull tastar-ho, això, no? I després d'interès una pou de sorpreses en funció de si estan més protolitzats o més líquids, menys líquids, tenen més... Una mica una caixa de sorpreses, no?
I tu, Gerard, si fossis un vi o una varietat?
Ostres, jo vi és difícil perquè n'hi ha un per cada moment per mi, i al final no està en el vi, sinó amb qui el comparteixes o en el moment que el prens, però varietat per versàtil, per divertida, per donar-te joc en moltes maneres, la garnatxa negra és una varietat que a mi m'agrada especialment.
Molt bé, doncs moltes gràcies al Ramon Roset i al Gerard Escudé per estar aquí, i ens veiem.
Gràcies a tu.
I tant, moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Música a Ràdio Sant Cugat.
Festa, com Déu mana, ahir hi havia els Strombergs tocant en un poble de gent de puta mare, i era la nit de Sant Joan. D'alegria, de fum i beure, no em va faltar pas ni un instant, i ben d'hora, ritme de rumba, un ja es va anar despullant. I els nois i noies d'ulls vermells i de boca ampla no paraven de ballar. I no s'estaven de cridar. Cantant, bevent, ballant, visca la nit de Sant Joan. Amb bona música per aquella nit, la nit sencera, no es podia fotre baix el cunyat.
Ràdio Sant Cugat, notícies.
El ple municipal de Sant Cugat ha aprovat aquest divendres una modificació del pressupost de 2025 per destinar més recursos a diversos equipaments de la ciutat. En total són 717.400 euros que es transfereixen a les partides de la coberta de Torre Negra, la millora d'accessibilitat de la ZEM de la Guinardera, la coberta de Can Magí i el complex aquàtic de Mirassol. Trobareu tots els detalls a www.cugat.com. El ple d'aquest divendres, el ple ordinari d'octubre, també ha mostrat el suport a la gent gran de Sant Cugat per partida doble. Per un costat, s'ha compromès a tirar endavant un pla d'impuls dels casals d'aquest col·lectiu. Per altre, ha acordat iniciar els tràmits perquè el municipi sigui reconegut com a ciutat amiga de la gent gran. L'Ajuntament vol fer visible el model econòmic comunitari en les polítiques públiques i per això ha portat a aprovació del ple per primera vegada el Pla Director d'Economia Social i Solidària. Es tracta d'un document que permetrà impulsar una economia basada en les persones, la sostenibilitat i el bé comú. Darrere d'aquesta proclama rau l'objectiu de posicionar l'economia en valors com un actor socioeconòmic clau per a la transformació ecosocial i construir una ciutat més justa, inclusiva i sostenible. El pla ha sorgit d'un procés participatiu amb la Taula d'Economia Social i Solidària, s'aplicarà fins a 2028 i dona continuïtat als dos plans anteriors. Té una dotació inicial de 400.000 euros. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha batut rècords a l'àmbit català i tanca les inscripcions del primer trimestre amb una oferta de més de 43.000 places i més de 41.000 persones inscrites a alguns dels 1.900 cursos existents de català. Davant els problemes de llistes d'espera, el govern va endegar un pla de xoc augmentant les places i els cursos, respectivament un 15 i un 17%. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, els santcugatencs que vulguin aprendre català no tindran cap problema en trobar plaça. Són declaracions que trobareu a cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a cugat.cat i a les xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Aquest octubre, l'ONU ha celebrat el seu 80è aniversari. Des que es va fundar, el món ha canviat molt i ara sembla estar en un moment en què és impossible rebaixar tensions i construir ponts que acabin amb la beligerància. A la conversa d'aquesta setmana, Joan Salicru en parlarà amb Anna Ayuso, que és coordinadora de recerca del Centre Sirop de Barcelona i des del 2002 investigadora sènior d'aquest mateix centre per a l'Amèrica Llatina, i amb Lluís Bassets, periodista, analista de política internacional del diari El País i membre del Consell Europeu de Relacions Exteriors. Com sempre, també descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon, estrenarem secció La Dada amb Núria Radó i avui també toca nou capítol de Santuaris Naturals, com sempre, amb Josep Gordi. I per acabar, dedicarem el like de la setmana a Neuma, el recull poètic d'Amanda Bassa, publicat per Edicions Bromera, que neix de l'asma que van diagnosticar l'autora. Un exercici d'entendre's a una mateixa a través de la respiració. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem de la mà de Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parlaràs avui?
Avui parlarem d'horaris. Aquest cap de setmana passat tothom va haver d'endarrerir els seus rellotges una hora. Avui ja ho hem de fer, ja no ho hem de fer nosaltres perquè ja tenim els rellotges automàtics i digitals per adaptar-nos a l'horari d'hivern. Això vol dir una hora menys de llum al vespre i, en conseqüència, el recordatori que ja s'ha acabat el bon temps, encara que aquesta última setmana ha fet molta calor. Ara bé, pot ser que sigui l'última vegada que ho hàgim de fer.
Mira, això és un rumor que fa molts anys que corre, però no sé si serà així realment d'aquí a poc.
Bé, el govern espanyol ha proposat al Consell Europeu posar fi al canvi horari perquè gairebé no suposa un estalvi energètic i té un impacte negatiu en la salut i la vida dels habitants. En paraules textuals del president, jo ja no li veig sentit, molt, molt clar i contundent. Sembla ser que no és l'únic perquè gran part de la ciutadania tampoc hi està a favor.
Home, jo diria que qui més qui menys, si ara comencéssim a fer una enquesta al carrer, podria compartir que aquest canvi d'hora trasbalsa una mica. Segur que alguns encara s'hi estan adaptant.
Doncs si ho penses, deus estar dins del 66% de la població de l'Estat que està a favor d'abolir el canvi d'hora. La gent considera que els afecta el seu rellotge biològic i que han de fer un procés d'adaptació al nou horari. Ara bé, no és el primer cop que es posa sobre la taula.
Fa molts anys que se'n parla realment, però mai s'ha acabat canviant res, no?
És que sembla que realment no té un impacte real i Espanya no és l'únic país que vol que la proposta tiri endavant, tot i que tampoc s'acaba canviant. Fa 6 anys el Parlament Europeu va votar a favor de no tocar més el rellotge, però per falta de consens entre els estats membres la mesura s'ha mantingut suspesa i, segons fonts europees, no sembla que hi hagi voluntat per desencallar la situació. Una situació que des de que se'n parla des de primera vegada el 2018.
Ja ha plogut bastant. Per tant, Carles, de moment sembla que continuarem canviant l'hora 2 cops l'any.
Sembla ser així i tot. Hi ha diferents campanyes que promouen la proposta, com la de Barcelona Time Use Initiative, que fa temps que reclama l'eliminació del canvi horari i que assegura que viure en zones horàries desalineades inclou riscos de càncer, diabetis, obesitat i trastorns metabòlics, així com efectes en el rendiment de treballadors i estudiants, en el PIB general, en problemes de salut mental, fatiga, letargia i menys concentració. És a dir, que és terrible.
Sí, és horrorós. Veig que només estem parlant d'hores de sol i de ser més sostenibles energèticament, etc., sinó que va molt més enllà la cosa.
No, gens ni mica. Ara bé, posem-nos una mica mediterranis i és que no ens enganyem que a tots ens agrada que el dia s'allargui. Per això vull capgirar el debat, ja que la majoria de gent està d'acord a canviar l'horari, no em sembla que hi hagi gaire discrepància aquí, i és quin horari ens quedem a l'estiu o d'hivern. Políticament sembla que ens quedarem al d'hivern. Però, des del meu punt de vista, la vida seria una mica més maca amb tardes llargues durant tot l'any, encara que hi hagi gent que no n'estigui gaire d'acord. Tu gent amb qui et quedes, Laura?
Gent com la persona que està a les vies de so d'aquest programa, que diu que ni de conya horari d'estiu tot l'any, que amb l'horari d'hivern seria molt més feliç, eh, Pere Sánchez? A mi m'agrada també la proposta de... Aviam, la foscor està molt bé fins a cert punt. Per tant, tenir dies més llargs no em semblaria malament, tot i que tot és adaptar-nos, escolta. No ho sé, ho he de decidir, Carles Bancs, no ho tinc clar, em sembla.
Ja et deixo espai, ja et deixo temps i ja en parlarem una altra setmana.
Uns minuts de reflexió i de seguida tornem amb Carles Bancs. De moment descobrim el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
El príncep Andreu d'Anglaterra ha renunciat aquesta setmana a tots els títols i honors reials. És l'últim capítol i probablement el definitiu d'una caiguda sense aturador que ha arrossegat el germà del rei Carles des que va saber-se la seva relació amb Jeffrey Epstein, el magnat que dirigia una xarxa d'explotació sexual de menors. El fill predilecte d'Elisabet II, o això és el que ens va fer creure The Crown, s'ha convertit en la gran taca per la família reial britànica. El jove que va combatre la guerra de les Malvines com a pilot i va servir durant més de 20 anys a l'exèrcit es va casar amb Sarah Ferguson a mitjans dels 80 i va ser un dels protagonistes de la premsa del cor de l'època. Andreu i Fergie es van divorciar el 1992, l'any que Elisabet II va definir com Annus Horribilis. Però Horribilis és un adjectiu que queda curt per qualificar tot el que ha envoltat Andreu en els últims anys. Als anys 90 va conèixer Epstein, amb qui va mantenir una relació d'amistat i va ser en les festes que organitzava a l'illa privada de les Illes Verges, també a Londres o Nova York. Quan es va destapar l'escàndol, fins i tot es van veure imatges del príncep acomiadant-se d'una noia a l'apartament d'Epstein a Manhattan, una foto que va fer que retirés de la vida pública. Però el cop definitiu va ser quan una de les víctimes del tràfic sexual d'Epstein, la nord-americana Virginia Giuffre, va denunciar que va ser forçada a mantenir relacions sexuals amb Andreu quan ell era menor d'edat. La família reial britànica va pagar 14 milions d'euros a Giuffre per evitar el judici, però encara que no arribés als tribunals, el veredicte per Andreu va ser inapel·lable. Giuffre es va suïcidar aquest mes d'abril, però el seu llibre pòstum ha estat l'última estocada al poc prestigi que li quedava al germà de Carles III.
Mentre seguim deliberant si preferiríem l'horari d'estiu o el d'hivern, continuem amb el programa i ho farem parlant de política internacional. De seguida us en donem més detalls, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. Sóc a un club de París dels anys 20 o 30, no ho sé.
No, dels anys 40, ser, no? Perquè 40? Aquesta cançó justament és de l'any 1945, que va ser l'any que, si el senyor Banks m'ajuda, què va passar aquell any?
Bé, va acabar la Segona Guerra Mundial i es va fundar també la ONU.
Perfecte.
Quins dos cracs.
És un tipus de música que és molt característica d'aquella època perquè són aquelles bandes que estan formades i que són molt famoses, com la de, com el Django Reinhardt, que era aquest belga gitano que es va inventar el Gypsy Jazz, o la banda del Glenn Miller, o la banda de l'Artie Shaw, que eren big band que feien aquest tipus de música i que són meravelloses. A mi em recorden molt a l'època de la màfia a Chicago, perquè és també per aquella època. If you had prepared 20 years ago, you
wouldn't be a wandering now from door to door. Why don't you do right? Doncs realment ens contextualitza moltíssim aquesta música escollida per en Pere Sánchez, Carles, perquè anem cap allà.
Sí, no parlarem de Thompsons ni de màfia, però avui parlarem de l'ONU. De l'ONU, una institució que neix fruit de l'esquema mundial que Occident va dibuixar després de la Segona Guerra Mundial i que va celebrar aquest octubre els 80 anys des de la seva creació amb un gran repte: continuar sent un instrument vigent per a la governança i la pau mundials. Quin paper ha de jugar en un món que sembla ingovernable?
De seguida descobrim, perquè us deixem amb una conversa sobre aquesta qüestió conduïda pel director d'aquest programa, Joan Salicru.
Aquest 24 d'octubre farà 80 anys de la creació de l'ONU a San Francisco, als Estats Units, pocs mesos després del final de la Segona Guerra Mundial. Vuit dècades després, la situació d'aquest món nostre sembla cada cop més ingovernable i la vigència de les Nacions Unides està en dubte. Quins canvis en els valors dels països i de la política internacional han fet que l'ONU es trobi en la situació en què està actualment i quins valors necessitaria per poder-se refer en el futur? O és que caldria crear altres instruments de govern mundial on potser, per exemple, només hi participessin les democràcies? Avui de tot això en parlem a la Valors a l'Alça amb Anna Ayuso, que és coordinadora de recerca i investigadora sènior del Centre CIDOB de Barcelona. Anna, benvinguda a Valors a l'Alça.
Moltes gràcies.
I amb Lluís Bassets, que és periodista, analista de política internacional al País, diari del qual va ser director en la seva edició catalana. Lluís, també benvingut a Valors a l'Alça.
Moltes gràcies, hola.
Com dèiem, l'ONU arriba aquest mes d'octubre, als 80 anys d'edat, com un element provinent d'aquest esquema d'organització mundial en què Occident, doncs, diguem-ne, va bastir tota una arquitectura per la resta del món després de la Segona Guerra Mundial. Aquest ordre, amb l'aparició, amb l'emergència dels BRICS i també específicament de les grans potències asiàtiques encapçalades per la Xina, d'alguna manera podria estar arribant a la seva fi. És una primera pregunta per trencar el gel. Anna, com ho veus?
Bueno, és veritat que estem en un impasse i una situació de crisi, però hem de pensar que la ONU ha evolucionat durant tots aquests 80 anys molt, perquè també ha evolucionat la societat internacional. Quan es va crear l'ONU, és veritat que eren 50 països i majoritàriament occidentals. Per tant, hi havia una tendència que Occident imposés els seus valors. Però no oblidem que va ser un pacte entre Churchill, Roosevelt i Stalin per una mica veure com quedava la situació després de la desfeta d'Europa. Això, clar, tot això després ha anat canviant, no? Després va haver tota una evolució. Hem parlat ara de que va haver tot el procés de descolonització, no? Aquest procés de descolonització va canviar totalment la composició de la institució. Ara són 193 països i després va venir tot el procés de globalització, la interdependència, i ara estem en un altre impàs, no? És cert que potser ha hagut evolucions i canvis, però que en aquest moment hi ha una situació com de trànsit entre un món post-hegemònic d'Estats Units i un món que encara no ha sorgit, no? És el que el diuen l'interregno, no? I això genera una sensació d'incertesa i de no saber cap a on anem. Tenim sorgiment d'altres actors, no? I creació d'altres fòrums. Tenim, per exemple, els BRICS, no? Que han sortit com a un bloc, no? Que es contraposa d'alguna manera al tradicional G7. Tenim també el G20, no? Que tracta de juntar aquests dos mons, no? Del nord i del sud. I el que no tenim, diguem-ne, és què és lo que, quin serà, diguem, el resultat de totes aquestes interaccions. Tenim una crisi del sistema, però encara no tenim una alternativa clara.
Lluís Bassets, com dèiem, aquest ordre sorgit de la Segona Guerra Mundial, del qual l'ONU és un dels fills, està arribant a la seva fi?
No, jo crec que realment la crisi és seriosa, profunda, sobretot és política i afecta fonamentalment el que és els organismes més polítics de Nacions Unides. L'ONU no farà la fi de la societat de nacions. Això jo crec que ho hem de començar a pensar i a dir, perquè la societat de nacions encara era un sistema molt, molt senzill, molt elemental, que un cop es trenca el que és el nucli, es trenca tot. Actualment, les Nacions Unides és un sistema molt complex, on hi participen molts països, molts sectors, molts nivells, molt interpenetrat amb societat civil, amb ONGs, amb, per suposat, amb governs, i el que està fallant, fonamentalment, és el Consell de Seguretat, que, per suposat, és des del punt de vista de la governança mundial, és el nucli, i està fallant de forma molt, molt preocupant, no? Està fallant no en el sentit de que estigui bloquejat com està ara, sinó que no va saber ja, no va, el sistema no va saber renovar-se, el Consell de Seguretat està petrificat tal com era pròpiament l'acabar la Guerra Mundial i, per tant, no és útil i no hi ha, s'ha vist que els intents de fer reformes han fracassat i, per tant, ara estem patint, en certa mesura, una crisi resultat de la incapacitat fonamentalment dels estats fundadors, de la incapacitat per reformar el que és el sistema de executiu, que és el Consell de Seguretat de Nacions Unides. I això en compte, jo no ho veig que sigui una crisi que hagi començat ara ha esclatat plenament, però de fet quan comença és el moment en què el país, la superpotència fundadora, comença a vulnerar greument el propi sistema, que això ho fa el president George W. Bush amb la guerra d'Iraq. I s'ha de tenir en compte que moltes de les coses que després han fet Xina i Rússia, que amb clara vulneració de la Carta de Nacions Unides, tenen un antecedent important en la vulneració de la Carta de Nacions Unides per part dels Estats Units.
És un sistema que està bloquejat, llavors podríem dir, Anna Ayuso, perquè els són els propis fundadors principals els que tenen la paella pel mànec i és evident que no la volen deixar.
Efectivament, tothom reconeix que el sistema no funciona, perquè està clar que no funciona, no? Però és veritat que no tenim el ressort per fer aquest canvi. És cert que portem parlant molt de temps d'aquesta reforma i de fet, l'actual secretari general, el Guterres, des de tot el seu mandat, ha estat engegant tot un procés de reforma que va començar el 17 i que va continuar després amb la cimera del futur que es va celebrar l'any passat. Tenim una full de ruta, tenim el diagnòstic fet del que s'hauria de canviar. El que no tenim és la voluntat política de fer-ho. I efectivament, estic d'acord que els principals representants, els principals responsables són els representants dels estats i els governs, no? Que no tenen aquesta voluntat política de realment fer un canvi que incorpori aquestes demandes d'altres països que demanen que es tingui en compte, diguem-ne, les seves necessitats, les seves reclamacions i que com deia, estan ja exposades, vull dir, si llegim aquestes el pacte del futur, hi ha un full de ruta per fer aquesta reforma, inclòs el Consell de Seguretat. Hi ha la necessitat d'incrementar els membres del Consell, hi ha la necessitat de limitar el dret a vet, o bueno, eliminar-lo ja no hi pensem, perquè realment, és com deia abans, no, les potències no acceptaran a renunciar amb ell, però sí que es pot pensar en limitar-lo i hi ha propostes fins i tot de membres permanents del Consell de Seguretat de limitar-lo, per exemple, en casos de violació greu de drets humans, en casos de que aquí hi hagi un bloqueig permanent que sigui l'Assemblea General que tingui la capacitat de decisió d'una mica desbloquejar el tema. I propostes n'hi ha, el que falta és la voluntat. I clar, no ho farem mentre els països que tenen el poder pensin que exercint aquest poder, que imposant aquest poder, surten guanyant i els altres perdent. No? Quan les Nacions Unides es basa en tot el contrari, en que treballant conjuntament aconseguirem, diguem-ne, coses bones per tothom, no? I que millorarà, diguem-ne, la situació de tots, dels uns i dels altres. Ara estem en un sistema més, en un moment molt transaccional. Estic d'acord que la llavor d'aquesta situació és la vulneració que s'ha fet per part de molts països, i entre ells posem el nom, els Estats Units, no? que van ser els principals ingerents en l'Orient Mitjà, però també Amèrica Llatina. Vull dir que això ha estat així des del començament. El que passa és com més flagrant ara, no? I ha mostrat, diguem-ne, una mica la incapacitat del sistema de fer front a un desmoronament de lo que són els principis bàsics sobre els quals que es crea tot aquest sistema, aquest ordre mundial, que ara mateix és més aviat un desordre mundial.
Quin canvi en els valors, Lluís Bassets, hi va haver en un determinat moment, no? Parlaves, hi ha una crisi larvada que esclata a partir de, ho situaves, ho concretaves amb George W. Bush, no? Quins canvis en els valors en Estats Units i en el món occidental fan que a partir d'un determinat moment aquests consensos que havien aguantat la Guerra Freda, per entendre'ns, no? Es comencin a esberlar i ens portin a aquesta situació actual?
A veure, és que jo no tinc massa clar que sigui un problema de canvi de valors, eh? Jo crec que és un problema fonamentalment polític que, per suposat, a darrere hi ha sempre els elements, podríem dir-ne, ètics o, si es vol, filosòfics, i són. Però, fonamentalment, és un problema polític que té que veure, per suposat, amb l'ascens dels nacionalismes, eh? És a dir, i dels nacionalismes populistes. És a dir, per posar un cas, el Brexit, per mi, és un moment molt interessant per veure com un país, doncs, deixa d'interessar-se per el multilateralisme. En el cas del Brexit, fonamentalment el multilateralisme europeu, però com hem vist, era només era podríem dir, l'aperitiu del que venia darrere, no? El Brexit és un aperitiu del trumpisme. És a dir, que és un desenteniment respecte a la capacitat de trobar consensos, de fer política, podríem dir-ne, en el terreny de la moderació i del centre, i d'anar a buscar la política, això és una qüestió de valors, clar, anar a buscar la política en els extrems, la radicalitat, és a dir, jo crec que l'origen està més aviat en aquests elements, no? És a dir, recordem que la presidència de George Bush amb la guerra d'Iraq com a tema central no té tan sols la qüestió de la reacció als atemptats de l'11 de setembre, sinó el famós projecte per al segle XXI, el projecte Neocon per al segle XXI, que pretenia mantenir la supremacia imperial d'Estats Units. Ja era una premonició de que hi hauria un ascens de Xina i que, per tant, calia mantenir la supremacia. I per mantenir la supremacia, recordem que John Bolton, que ara, per cert, és un Never Trump, és un opositor de Trump, reprimit per Trump, doncs John Bolton va dir que s'havia d'eliminar 10 pisos de l'edifici de Nacions Unides a Nova York. És a dir, la inclina contra Nacions Unides, contra el multilateralisme, contra la possibilitat de que països que no tenen força militar suficient darrere tinguin el mateix pes que d'altres països. Aquesta inquina hi és fa 25 anys ja. No és una novetat, això. Per tant, el canvi de valors és un canvi que ve molt de lluny, no? És com dir que el trumpisme és nou. No, el trumpisme està inscrit a la història dels Estats Units. El trumpisme n'hi ha, podem trobar antecedents en tot, pràcticament des de la independència. És a dir, que el que passa és que el moment actual ha permès que això aflori i tingui una força impressionant i marqui l'època. Però per mi el problema és polític. És a dir, que hi ha un problema sobretot de dels països, les superpotències, els països més grans, els que tenen el seient al Consell de Seguretat, els que tenen l'arma nuclear, que són ells els responsables del deteriorament en què hem arribat. Perquè són ells els que tenien a la mà la capacitat per fer consens. Si Gorbachev i Reagan van poder fer el desarmament que van fer, per què no altres no poden haver donat passes per incrementar la capacitat del Consell de Seguretat, tornar la via del desarmament? Doncs això és evident. És a dir, per tant, el que falla és la política.
Sí, sí, ara al·ludies això de Gorbachev i Reagan, efectivament, no? En aquell moment sembla que hi ha una tendència, per exemple, respecte al desarmament, respecte a promoure la democràcia, i en aquest sentit, no? Dèiem aquesta idea dels valors de que hi havia una certa idea que això havia d'anar cap aquí, no? I després hem entrat en un període de replegament, no? Sobretot als Estats Units, on s'ha imposat aquesta ànima, doncs, no, que pensa que s'han de replegar en si mateixos, una visió més nacionalista, no? Per tant, quan parlem de valors, referim a això, a aquestes tendències culturals, no, no només ètiques, que fan, que expliquen per què passen les coses que passen. Endavant, Anna, que em sembla que t'he tallat.
No, jo està que això té que veure també, és un canvi, és un tema polític i també té que veure amb l'erosió de la democràcia i en aquest sentit sí que hi ha un tema de valors. Està clar que vull dir que ara la democràcia està de baixa, està debilitant-se a tot arreu i això d'alguna manera està limitant o erosionant la legitimitat dels processos de presa de decisió col·lectius, no? Tant dintre de les nacions com dintre de Nacions Unides. I és veritat que bueno, els principals responsables han estat les grans potències, però també jo diria que el sud global, que es queixa molt amb molta raó d'haver estat apartat, d'haver estat marginat de les decisions i en les grans transformacions i institucionals, també és veritat, i que acusen, no, a Occident de tenir un doble recer perquè en uns casos es queixen molt dels drets humans, en altres no, i tal, però també jo penso que han de fer una reflexió, eh? Perquè si realment volen recuperar aquests factors, ara mateix el que està passant és que ells també estan utilitzant aquest doble recer. Llavors, d'alguna manera, jo crec que el que hem de reconstruir o el que s'ha de reconstruir és quina mena d'aliances fem. Abans tu mencionaves entre democràcies i no democràcies. jo crec que entrar en aquest estrabisme només amb junto amb els meus i els altres no es pot fer. Tenim que dialogar, tenim que buscar maneres de dialogar entre tots. Però sí que és veritat que s'han de buscar aliances basant-se en interessos comuns, però que també siguin interessos generals, no?, de la societat internacional, perquè hi ha coses que es necessiten aquests consensos. Llavors, dividir Orient, dividir Occident respecte a la resta del món, jo crec que no ens ajudarà a avançar, no? És veritat que en aquests moments en què Occident està també esquerdat, perquè, diguem-ne, Trump no només, diguem-ne, esquerda les institucions europees, sinó també l'Aliança Atlàntica i els consensos sobre els que s'assentava, no?, aquesta aliança occidental, jo crec que en aquests moments el que es necessita és repensar quines són les aliances necessàries per realment sortir d'aquest impàs i buscar, diguem-ne, una millora del funcionament de les institucions, que implica també una reforma important de com funcionen. I, per exemple, parlava del Consell de Seguretat. Sí, és el principal òrgan que està, diguem-ne, col·lapsat. Però és que l'Assemblea General de Nacions Unides